Són les 7. Bon vespre. Això és l'informatiu d'IV3 Ràdio i avui a hora baixa Jessica Rodríguez, l'exparella de l'exministre de Transports José Luis Ábalos, declara davant el Tribunal Suprem pel cas de les mascaretes.
IV3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.
L'ex cap del govern i presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, també ha declarat per escrit com a testimoni per la compra per part del seu executiu d'una remesa de mascaretes presumptament fraudulenta que va costar 3,7 milions d'euros. El Tribunal Suprem jutja la suposada trama encapçalada per Ábalos per cobrar comissions il·legals per l'adquisició de tapaboques durant la pandèmia. Però la jornada ens deixa altres titulars del dia. La dona condemnada per assassinar el seu nadó a Manacor continuarà en la presó.
La magistrada ratifica l'empresonament de Yolanda Moreno, que va estar en crida i cerca durant 11 dies.
Detingut un alemany de 62 anys a Eivissa per estafar més de 10 milions d'euros en una operació internacional.
En l'operació coordinada per Eurojust i executada en 6 països, s'ha confiscat béns, obres d'art i doblers amb efectiu.
L'habitatge continua disparat a les Illes, a les portes de la temporada alta, amb preus que tornen a marcar màxim, sobretot a Palma i Eivissa. Durant aquest informatiu parlarem amb un expert per saber què ens depara el futur en aquesta qüestió. I també els restauradors confien que el consumidor final no noti l'increment de preus.
Sense que això afecti la viabilitat de les empreses, com explica el president de la patronal a Mallorca, Juan Miguel Ferrer.
Esto sería una gran noticia para la restauración en Mallorca. Si nos volvemos a encontrar con el bajón típico después de Semana Santa, nos volvemos a encontrar con lo mismo, con los esfuerzos de aperturas y muchísimas contrataciones, y luego un bajón de 2, 3, 4 semanas que daña muchísimo las cuentas de resultados.
I atenció, perquè a partir d'ara els vehicles que estiguin aparcats més de 3 dies al pàrquing de l'Hospital de Can Misses seran retirats per la grua municipal.
L'única excepció serà en cas d'ingrés hospitalari, això en pensen els usuaris.
Pasa con mi niña, la ha hecho la operación y yo como una madre asustada no me da tiempo a reclamar para mi coche que está aparcado aquí.
Lo veo muy bien porque muchas veces vengo y no hay lugar para aparcar, porque aparcan toda la gente de alrededor.
No es un parking para que aparques, simplemente si tienes que visitar un paciente.
I fora de les Illes, un dia més, els exabruptes del president nord-americà col·lapsen l'actualitat internacional.
Però l'Iran contesta en cadenes humanes defensant instal·lacions energètiques i pont del país.
I en els esports, en futbol, Antonio Raillo ja ha estat operat a Barcelona. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El Reial Mallorca ha comunicat que la intervenció quirúrgica en el turmell esquerre del capità s'ha desenvolupat satisfactòriament. El jugador cordobès ja descansa a l'habitació de l'hospital. Això sí, la tornada de Raillo depèn estrictament de la seva evolució. I a banda del central, l'equip ha començat a preparar el partit de diumenge contra el Rayo Vallecano sense esporters Beristrom i Cuellar. I a les 9 del vespre comencen avui els quarts de final de la Champions amb els partits d'anada. El Real Madrid rebrà la visita del Bayern de Múnich, el Santiago Bernabéu i l'Arsenal visitarà l'estadi de l'Sporting de Portugal.
I depenent de l'hora del dia i el lloc de les illes on ens trobem, pot semblar que som a l'estiu o a la tardor, però el calendari ens situa a la primavera. Tenir que por que ens esperen les properes hores. Quina és la previsió? Bon vespre, per cert.
Bon vespre. Sí, un ambient de primavera avançat el que hem viscut avui. De fet, hem arribat a superar fins i tot els 28 graus al ponent de Mallorca. És una temperatura molt alta que demà segurament repetirem. Demà serà un dia molt semblant al d'avui. Es veurà que demà podem trobar qualque interval de núvol prim més al cel. Per ventura no tenim un cel tan destapat, però igualment veurem molt el sol, sens dubte. I les temperatures més altes tornaran a desplaçar-se al ponent i al migjorn de cada una de les illes per mort d'aquesta miqueta de vent de gregal, que no bufarà intens, serà un vent fluix, però que farà que precisament les temperatures més altes es produeixin, com han comentat, el ponent i el migjorn de les illes, i per tant es poden tornar a repetir aquests 28 graus preferentment a punts del ponent de Mallorca. A la mà hi trobarem molta tranquil·litat, just amb qualque redol de maró a Eivissa i a Formentera.
Gràcies, Dani. Farà quasi estiu. Gràcies al nostre home del temps, Dani Capó, d'aquest informatiu vespre, en què volem saber com es circulen a aquesta hora les carreteres de les illes. Per això connectam en la sala de control en directe de la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanàs, bon vespre.
Hola, què tal? Molt bon vespre. Pues en aquest moment el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de Son Hugo, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Manacor. I a la qüestió de la resta de principals carreteres de Mallorca, trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon vespre.
Gràcies, Juana Planas, per aquesta informació de servei. I la dita és que quan arriba la primavera tot el món s'alegra. Nosaltres afegim que fa temps de sortir i fer activitats. Així que avui vos acostarem també els programes del Teatre del Mar a Mallorca i l'Opening Menorca 2026. Lluís Fortesa és el control tècnic. Comencem.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I 6 minuts i començam explicant-vos que continua la primera sessió del judici pel cas Mascaretes en el Tribunal Suprem. La darrera a declarar aquesta hora baixa és Jessica Rodríguez, l'exparella de José Luis Ábalos. Cadmes davant el jutge que l'exministre la va col·locar a dues empreses públiques i que li pagava totes les despeses del pis on vivia, fins i tot quan ja no estaven plegats.
La que fou el lota de l'exministre de Foment ha explicat que va ser Ábalos qui li va recomanar que fes feina mentre estudiava i que per això li va passar el currículum perquè ell el mogués.
Yo no sabía ni siquiera que Ineco fuera una empresa pública ni nada de nada. Yo pensaba que era un amigo de José, del señor Ábalos.
També li ha dit que pensava que Ábalos li pagava totes les despeses d'un pis a la plaça d'Espanya de Madrid quan estaven junts i quan ho van deixar.
Yo no sabía quién estaba pagando el piso, si era Escolano o era el señor Coldo o era el señor José Luis, pero siempre todo lo que yo he visto en la relación que he tenido con el señor Ábalos es que daba igual quién pagara las cosas porque era el señor Ábalos el que finalmente sufragaba todos los gastos.
El judici pel cas Mascaretes ha començat amb la lectura del testimoni de l'expresidenta del govern actual, presidenta del Congrés, Francina Armengol, com també ha fet l'expresident canari i ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
L'excap de l'executiu illenc ha declarat per escrit, no de forma presencial, una condició que els permet als dos haver estat en el moment dels fets presidents autonòmics. La lletrada de l'administració pública ha estat l'encarregada de llegir les dues declaracions, en les quals els dos dirigents socialistes s'han desmarcat del cas. El govern de les Illes va comprar mascaretes per valor de 3,7 milions d'euros el 2020, a l'inici de la pandèmia, operació que s'està investigant. L'expresident Armengol ha afirmat que en cap moment va tenir coneixement de cap presumpta irregularitat i que, si hagués estat així, efectivament l'hauria comunicada.
Como presidenta del gobierno, y más en aquellos momentos en los que todo giraba en torno a la emergencia desatada por la pandemia de la COVID-19, desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo. La presidencia del gobierno no realiza contrataciones ni transmite indicaciones sobre a quién se debe contratar, ni en el ámbito sanitario ni a ningún otro. Conocí de la existencia del expediente sobre el que se me pregunta cuando salió a la luz pública en los medios de comunicación.
El primer que ha comparegut al judici de forma presencial ha estat el fill de l'exministre de Transports, Víctor Ábalos.
Ha negat també en qualitat de testimoni, va custodiar doblers el seu pare o haver parlat amb l'exassessor ministerial Coldo García amb paraules clau com cafè, detectada per l'UCO de la Guàrdia Civil en una de les converses interceptades. Diu que el mot es referia només als seus viatges continuats a Colòmbia, no a un llenguatge encriptat per amagar-les. A la vegada ha negat haver donat al seu pare doblers d'aquesta empresa per ajudar-lo després del divorci. Tots el que li ha transferit, diu, són seus.
Yo no soy custodio de ningún dinero de nadie. Todo lo que yo le he dado a mi padre es de mis ingresos, de mi cuenta bancaria. Yo no le doy a mi padre dinero de empresas de Colombia. En el caso que tuviera que dejarle algo de prestarle algo de dinero, es mi dinero.
El germà de Coldo García també ha declarat avui i ha corroborat moltes versions de l'exassessor ministerial.
Joseba García ha reconegut que en dues ocasions va ser la seu del PSOE per recollir doblers en metàl·lic per part del seu germà.
Ha ido a recogerlo.
Sí, sí.
I diu que no va anar a la República Dominicana per recollir doblers per la trama, com apunta la Guàrdia Civil, sinó per amor i per negocis, i que ja va aprofitar per fer-li un favor al seu germà.
coger unos documentos que les hacían falta a ellos aquí y volver. Ya está. No me dijeron en ningún momento que yo tenía que coger nada de dinero.
La causa investiga presumptes irregularitats en els contractes de mascaretes adjudicats des del Ministeri de Transport durant la pandèmia, un dels quals, com dèiem, signat amb el govern de les Illes Balears. No és l'únic cas que centra avui l'actualitat, perquè també el cas Kitchen, que dictamina sobre una presumpta trama des de la cúpula del Ministeri de l'Interior l'any 2013, és notícia avui. Per sostreure documents compromesos a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, el tribunal ha rebutjat suspendre el judici quan demanava el PSOE com a acusació per ampliar la investigació al Partit Popular.
Argumenten els titulars d'aquesta secció de l'Audiència Nacional que de la decisió d'imputar a més persones, entre elles l'exsecretària d'Organització del PP, Maria Dolores de Cospedal, corresponia a l'instructor del cas i no ho va decidir així. El tribunal comparteix d'aquesta manera els arguments que també havia manifestat el fiscal anticorrupció, César de Ribas.
No ha existido ni existe ninguna revelación ni ninguna retractación inesperada que suponga un cambio sustancial en los elementos del acto del juicio oral. Y ello por una cuestión sencilla, si se nos permite. Es que no existe ninguna modificación sustancial en el juicio, porque el juicio solo puede afectar a aquellas personas respecto a las cuales se ha acordado la apertura de juicio oral.
Els magistrats també han tombat la petició de les defenses d'anul·lar el judici i enviar la causa a un jutjat ordinari, ja que considera que aquest cas, el Kitchen, és un encàrrec més al polèmic comissari Villarejo, que també seu al banc dels acusats i, per tant, ha de ser tractat a l'Audiència Nacional.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Anàvem amb més qüestions de la jornada perquè la dona condemnada per haver tirat la seva filla nounada a un contenidor quan encara era viva continuarà a la presó provisional. Així ho ha decidit el Tribunal del Jurat, que ha ratificat l'ordre avui a l'audiència.
La dona ha comparegut avui matí en una vista davant la jutgessa del Tribunal del Jurat, que li ha comunicat que continuarà a presó provisional, tot i que la condemna no és ferma i ella la vol recórrer. Una tramitació d'un recurs que ella seguirà una vegada ja reclosa. Recordem que la condemnada va estar 11 dies en crida i cerca perquè no es va presentar a la lectura del veredicte del jurat popular. Seguia en parador desconegut quan es va fer pública la sentència que considera aprovat que volia causar la mort de la criatura.
I cop contra el crim internacional a Eivissa, la Guàrdia Civil i la policia alemanya han arrestat el principal sospitós d'una xarxa d'estafa i evasió fiscal.
El detingut, un home de 62 anys, liderava presumptament un entramat empresarial que hauria defraudat més de 10 milions i mig d'euros en 6 països europeus. Durant els escorcolls s'han confiscat 186.000 euros en efectiu, a més de joies i rellotges de luxe. L'operació s'ha tancat amb escorcolls simultanis a Alemanya, Àustria i Suïssa.
Ja ha estat avui migdia quan han conegut que l'Ajuntament de Palma ha prohibit de manera cautelar la venda al mercat de Pere Garau al comerciant autor d'una agressió homòfoba física i verbal a un altre venedor que va tenir lloc dijous passat. Una vegada que acabin les diligències policials, Cort avaluarà si és necessari adoptar altres mesures addicionals que puguin afectar altres persones implicades. Això després que avui matí un centenar de persones s'han concentrat a la plaça del mercat per donar suport a la víctima.
Miquel Gili, venedor al mercat de Pere Garau, afirma que fa temps que rep insults homòfobs per part d'aquests treballadors, que també venen a la plaça, i assegura que és de dijous, li costa dormir. Ho ha explicat avui, just abans d'un emotiu aplaudiment d'amics, companys i clients.
Recordo molt bé, hi havia el fill de bord i tal, un company de plaça intentava contenir el fill i tal, i ella li deia, deixa'l fer, deixa que li pegui, saps? Era una situació molt violent, bastant de vespres, me costa dormir, saps? He perdut la gana, en certa manera, i estic intranquil tot el temps, això és totalment cert.
Cort també ha condemnat l'agressió i ha donat suport al treballador afectat. El regidor de mercats és Llorenç Bausà.
Reiterar que les nostres ciutats, conductes com aquestes, com no pot ser d'una altra manera, no tenen cabuda, i traslladar com no pot ser d'una altra manera també és recolzament i suport per part d'aquest equip de govern cap a la persona que ha resultat agredida després dels incidents que s'han pogut viure aquí en el mercat de Pere Grau.
A més, com el lloc on exerceix la venda l'autor de les agressions pertany a una altra persona, el titular serà reubicat en el mercat com a mesura preventiva.
I a la part forana, els usuaris del ferrocarril a Petra s'han trobat aquest dia en destrosses importants a l'estació. Pantalles de les màquines exponedores han quedat totalment destruïdes i també hi ha hagut desperfectes als tons d'accés. Se sospita que un individu que ja ha estat detengut per la Guàrdia Civil els va malmetre dissabte a pedrades. El servei del tren, però, no s'ha vist interromput.
La Guàrdia Civil va acudir tot d'una a l'estació i aconseguirien detenir-ne el presumpte autor, un home de 41 anys que també havia causat altres destrosses a diversos vehicles.
Perquè havia tomat 6 o 7 retrovisors de 3 cotxes nous. Després havia vengut cap aquí i havia fet aquest desastre d'aquí. Jo, quan me'l van donar compte, la Guàrdia Civil va venir en menys de 20 minuts, el varen engrillonar, el varen tenir... Estava en terra allà, però, clar, no n'han sabut res més.
Operaris de serveis ferroviaris de Mallorca han anat avui a retirar el material danyat i ara es valora la quantia de les destrosses. El servei de tren no s'ha vist afectat.
I una setantena de gent seran claus aquest estiu per millorar la seguretat de residents i turistes a Sant Antoni de Portmany. Avui han presentat el nou cap de la policia local del municipi eivissenc. Es tracta de Tomàs Monzó. Enric Fernández ens ho explica.
Un total de 69 agents, una desena dels quals nous, i 120 càmeres de videovigilància, també noves, hauran d'ajudar el nou cap policial, Tomàs Monzó, de 39 anys i 10 d'experiència en el cos, a millorar la percepció de seguretat de Sant Antoni.
Planificaremos un verano acorde a la misma línea que hemos hecho siempre, decidir si vamos a activar las unidades, por ejemplo, de playas, la unidad que se llamaba GAP, de Seguridad Ciudadana, aquí en el municipio, y una vez decidido esto, organizar los recursos que tenemos policiales.
El Gas del Riure és un dels camps en què la policia local de Sant Antoni ha estat pionera. En seguiran combatent el tràfic, tot i que no arribin els canvis legislatius. Escoltam de nou Tomàs Monzó.
A veces no miran todos a la policía local como principal responsable de esta situación cuando no lo es. Nosotros nuestro trabajo le garantizo que lo hacemos. Y le puedo garantizar que detenemos muy mucho a muchas de estas personas de manera reiterada. A partir de ahí llegan a pasar por el juzgado y no suelen acabar entrando en la cárcel.
Les 119 càmeres de videovigilància estan cofinançades pel fons Next Generation. S'instal·laran abans de l'estiu. 65 d'aquestes a punts nous on fins ara no hi havia càmeres. Neus Mateu és la regidora responsable de seguretat de Sant Antoni.
Un accés que ells poden mirar qualsevol moment, qualsevol hora que necessiten mirar, doncs s'està buscant una persona o una matrícula determinada i se pot. És un sistema molt àgil.
Aquest abril, Tomàs Monzó debutarà com a cap a la Junta Local de Seguretat. L'Ajuntament Portmanyí confia que la delegació del govern reforci també la presència de la Guàrdia Civil.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I un dia més, les butxaques ens fan ser conscients que l'actualitat del món ens afecta i molt. El preu del barril de Brent, el petroli de referència a Europa, ha pujat més d'un 1% al llarg del dia d'avui i s'ha enfilat per damunt dels 111 dòlars.
Abans de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran, el preu del barril era de 72 dòlars. D'altra banda, el preu del petroli de referència als Estats Units s'ha encarit més d'un 2%, fins als 115 dòlars per barril.
I tot i que sempre parlant del petroli, el 75% de l'electricitat que es produeix a les Balears es genera a partir de gas. Per tant, es continua depenent en gran part d'un combustible de fora d'Europa i que ara es paga molt més car a causa de la guerra a l'Orient Mitjà.
Tot això en un context en què la demanda elèctrica creix a les Balears. L'any passat va ser el rècord històric, amb més de 6,3 milions de megawatts hora. I això explica Joan Mollà, professor d'Enginyeria Industrial de la UIB, té a veure amb un conjunt de factors.
Cada any tenim més vehicles elèctrics. Del 2024 al 2025 hem passat d'un 4 a quasi un 6% de parc elèctric. També del 2024 al 2025 hem tingut un milió i pico més de turistes. Això en el final influeix. Demogràficament també hem incrementat en població.
També els sistemes de climatització dels edificis s'electrifiquen. Creix el consum i, per tant, també hauria d'augmentar la producció amb energies verdes per arribar a l'objectiu de zero emissions abans del 2050. La transició energètica té una vessant ecològica, però també estratègica, com destaca l'expert Joan Grande, cofundador de l'empresa Servicios Energéticos Avanzados.
Al principi pareixia que era perquè havien de ser molt verds i molt ecològics. Realment, les energies renovables el que ens donen és una sobirania energètica. ¿vale? Podem produir els recursos amb els nostres recursos propis, amb el nostre vent, amb el nostre sol i amb la nostra aigua. ¿Vale? No depenem de geopolítica i de tercers. No tenim gas, Europa no té gas.
Grande recordo que encara hi ha molt de marge de creixement de fotovoltaiques en teulades, per exemple, en naus industrials. A més, aposta per les comunitats energètiques, que són instal·lacions d'autoconsum compartit com a alternativa als grans parcs fotovoltaics que han rebut moltes crítiques de la societat civil.
Precisament, l'augment de la producció que els experts consideren necessari en el context actual és un dels fets que reclamen, i el Banc Europeu d'Inversions ha demanat a la Unió que reforci la seva autonomia energètica pel conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà.
La seva presidenta, Nadia Calviño, creu que Europa no pot continuar depenent dels combustibles fòssils i dels Estats Units com a protector de la seguretat.
I amb aquest panorama energètic tornem a mirar cap als Estats Units quan queden poc més de 6 hores perquè finalitzi l'ultimàtum de Donald Trump sobre l'Iran.
Sí, diu Trump que ho obrin l'estret d'Hormuz abans de les 2 del matí, hora espanyola, o, segons paraules del mandatari nord-americà, tota una civilització morirà aquest vespre, per no tornar mai més. A hores d'ara, res indica que l'Iran acceptarà les seves exigències. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, en l'acte electoral de suport a Viktor Orbán, avui a Budapest, ha dit que... Han de saber que tenim recursos a la nostra caixa d'eines que encara no hem fet servir. El president dels Estats Units els utilitzarà si l'Iran no canvia la seva conducta. Per part seva, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha afirmat a les seves xarxes socials que 14 milions ja han registrat per fer sacrificar les seves vides pel país si és necessari. De fet, al llarg del dia d'avui ja s'han pogut veure cadenes humanes defensant instal·lacions energètiques i ponts de l'Iran.
I és que, malgrat la tensió prèvia a la finalització de l'ultimàtum, continuen els atacs sobre el territori iranià. Washington ha bombardejat avui l'illa de Jarq, clau per a la indústria petroliera persa.
També han estat atacades 2 drassanes al sud-oest del país i infraestructures de ferrocarril. Mentrestant, Israel continua els seus atacs al Líban, on avui han mort 33 persones, i ja són més de 1.500 les persones assassinades pel govern de Netanyahu. L'Iran, per part seva, assegura haver atacat el complex petroquímic saudita de Jubail, un dels més grans del món.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I com no podia ser d'altra manera, també el turisme és una peça clau a les illes i al nostre informatiu. Els restauradors confien que continuï la bonança després de la Setmana Santa i apunten a una estabilització dels preus que permeti la viabilitat dels negocis.
El president de la patronal de Mallorca, Juan Miguel Ferrer, destaca que els primers dies de la setmana varen ser fluixos per mort del vent i les baixes temperatures, que varen impactar sobretot a l'activitat a les terrasses, però que la millora del temps a partir del divendres va permetre reactivar-ne la demanda. Amb tot, l'objectiu del sector és que el consumidor final no noti els increments de preus, sense que això afecti la viabilitat de les empreses.
Esto sería una gran noticia para la restauración en Mallorca. Si nos volvemos a encontrar con el bajón típico después de Semana Santa, nos volvemos a encontrar con lo mismo, con los esfuerzos de aperturas y muchísimas contrataciones, y luego un bajón de 2, 3, 4 semanas que daña muchísimo las cuentas de resultados.
Mentrestant, a Eivissa, Miquel Tur, president de Pimef Restauració, assegura que els resultats han estat millors als nuclis de població principals de l'illa.
2/3 del mes d'un miler d'establiments que hi ha a Eivissa ja estan en funcionament i la resta obriran durant aquest mes.
Hi ha molts establiments hotelers o turístics que encara no estan oberts i proporcionalment a la planta hotelera que ha estat oberta, pues, podem considerar que hem tingut un bon inici de Setmana Santa.
El restaurant Esnàutic de Sant Antoni asseguren que aquesta Setmana Santa han facturat un 10% més que l'any passat, i els esdeveniments esportius també han atret visitants. Ricardo Rodríguez, encarregat de la cantina Portmany, assegura que han atès més turistes que l'any passat, tot i que la Setmana Santa hagi caigut més prest.
También como hay muchos negocios cerrados todavía, se concentra más en lo que están abiertos.
creuen que serà una temporada molt similar a la de l'any passat. També perquè, diuen, a la illa ja no es pot créixer més en quantitat, encara que sí en qualitat.
I just l'autoritat portuària ha licitat el bar-restaurant a la dàrsena de Sant Magí de Palma durant un període de 16 anys.
L'empresa guanyadora de la concessió, Di Loreto Consulting, preveu una inversió que supera els 2 milions d'euros. El projecte inclou la demolició de l'edifici actual que havia acollit el restaurant Can Blanc i la construcció d'un de nou dissenyat per integrar-se en el nou passeig marítim de ciutat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I atenció, perquè a partir d'ara els vehicles que estiguin aparcats més de 3 dies al pàrquing de l'Hospital de Can Misses seran retirats per la grua municipal.
Així ho ha advertit l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, que implementarà les mesures de control per fer complir aquest termini de 72 hores màxim d'estacionament establert per una ordenança aprovada el passat mes de febrer per l'Ajuntament. Salut vol garantir el bon ús dels aparcaments per als pacients i familiars de l'hospital, així com per als professionals que hi treballen. L'única excepció serà en cas d'ingrés hospitalari sempre que es comuniqui a la persona, al personal de l'aparcament. Escoltam alguns dels usuaris.
Pasa con mi niña, la ha hecho la operación y yo como una madre asustada no me da tiempo a reclamar para mi coche que está aparcado aquí.
Lo veo muy bien porque muchas veces vengo y no hay lugar para aparcar, porque aparcan toda la gente de alrededor.
No es un parking para que aparques, simplemente si tienes que visitar un paciente.
I d'Eivissa anem a Menorca perquè continuem pendents del pi de Cala Galdana que va empènyer la roca que va fer passar per ull dia 31 de març la teulada d'un habitatge de l'urbanització de Ferreries. L'apartament estava ocupat en el moment del despreniment, però per sort la caiguda es va produir en una altra estança de la casa.
Els bombers han valorat aquest dilluns la situació al costat del batlle de Ferreries, Pedro Pons i de l'arquitecte municipal. S'ha acordat deixar la solució en mans d'especialistes. Un tècnic d'una empresa de solucions verticals, expert a Segura Penyals, visitarà avui cap vespre la zona per donar la seva opinió de la situació i elaborar un informe d'actuació amb caràcter urgent. Ho explica el batlle de Ferreries, Pedro Pons.
Nosaltres hem contactat, ho hem fet avui mateix, amb una empresa que es dedica a això, a fer feines en vertical, a revisar situacions d'aquestes, i doncs la casualitat de que el gerent de l'empresa aquesta o un dels encarregats doncs, avui és a Menorca, perquè també fan feina per Banyoles Fonduco, vale? I avui cap vespre vindrà, bueno, trobarà, intentarà cercar una estona per venir i fer una valoració de lo de Cala Galdana.
I no ens movem de l'illa perquè l'EO acull el Fòrum Internacional de Turisme en el marc de la nova Fira de Turisme, Esdeveniments i Celebracions de Menorca, que reunirà representants destacats dels àmbits institucionals, empresarials i del món diplomàtic per abordar els principals reptes del sector turístic i en el qual la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, participarà dissabte 11 d'abril. És l'esbatlle de l'EO, José Luis Benejam.
Comptarem amb la participació de Rosario Sánchez, secretària d'Estat de Turisme. La seva presència reforça el caràcter institucional i estratègic d'aquest fòrum que reunirà a la ciutat de l'O representants destacats dels àmbits institucional, empresarial i diplomàtic per abordar els principals reptes del sector turístic.
I canviem ara mateix de qüestió perquè el Banc de Sang fa una crida urgent a les Balears perquè les reserves estan a nivell crític.
El Banc de Sang alerta que tots els grups estan sota mínims, especialment l'A positiu, i habilita punts de donació arreu de les illes del 7 al 12 d'abril. Insisteixen en la importància de donar sang de manera regular, especialment en moments com l'actual, en què les reserves es poden comprometre la capacitat de resposta del sistema sanitari. Poden donar sang les persones sanes d'entre 18 i 65 anys, que pesin més de 50 quilos, i es recomana no anar-hi en dejú, i d'un document identificatiu.
A les 12 segueix el futbol de primera i segona federació amb esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que repliquen les campanes de la seu!
A en acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Han tocat les 7:30 d'aquest dimarts 7 d'abril en què la primera sessió del judici pel cas Mascaretes en el Tribunal Suprem ens ha deixat la declaració a aquesta hora baixa de Jessica Rodríguez, l'exparella de José Luis Ábalos Cadmas, davant el jutge que l'exministre la va col·locar a dues empreses públiques i que li pagava totes les despeses del pis on vivia, fins i tot quan ja no estaven plegats.
La que posa en nota de l'exministre de Foment ha explicat que va ser Ábalos qui li va recomanar que fes feina mentre estudiava i que per això li va passar el currículum perquè ell el mogués.
Yo no sabía ni siquiera que Ineco fuera una empresa pública ni nada de nada. Yo pensaba que era un amigo de José, del señor Ábalos.
La dona condemnada per assassinar el seu nadó a Manacor seguirà en la presó.
La magistrada ratifica l'empresonament de Yolanda Moreno, que va estar en crida i cerca durant 11 dies.
I detingut un home alemany de 62 anys a Eivissa per estafar més de 10 milions d'euros en una operació internacional.
En l'operatiu coordinat per Eurojust i executat en 6 països, s'han confiscat béns, obres d'art i d'obres en efectiu.
I l'habitatge continua disparat a les illes a les portes de la temporada alta amb preus que tornen a marcar màxim, sobretot a Palma i Eivissa. D'aquí uns minuts xerrarem amb un expert per saber què ens depara el futur en aquesta qüestió. Això mentre els restauradors confien que el consumidor final no noti l'increment de preus.
Sense que això afecti la viabilitat de les empreses, com explica el president de la patronal a Mallorca, Juan Miguel Ferrer.
Esto sería una gran noticia para la restauración en Mallorca. Si nos volvemos a encontrar con el bajón típico después de Semana Santa, nos volvemos a encontrar con lo mismo, con los esfuerzos de aperturas y muchísimas contrataciones, y luego un bajón de 2, 3, 4 semanas que daña muchísimo las cuentas de resultados.
I atenció, perquè a partir d'ara els vehicles que estiguin aparcats més de 3 dies al pàrquing de l'Hospital de Can Misses seran retirats per la grua municipal.
L'única excepció serà en cas d'ingrés hospitalari. Això en pensen els usuaris.
Pasa como mi niña, da el hecho en la operación y yo como una madre asustada no me da tiempo a reclamar para mi coche que está aparcado aquí.
Lo veo muy bien porque muchas veces vengo y no hay lugar para aparcar, porque aparcan toda la gente de alrededor.
No es un parking para que aparques, simplemente si tienes que visitar un paciente.
I fora de les illes, un dia més, els exabruptes del president nord-americà col·lapsen l'actualitat internacional.
Però l'Iran contesta en cadenes humanes defensant instal·lacions energètiques i ponts del país.
I en uns minuts arriben els esports.
Informatiu vespre. Esports.
I ja és aquí Xisco Ribas, i que en els esports, Antonio Raillo ja ha estat operat a Barcelona. Bon vespre.
Bon vespre. El Reial Mallorca ha comunicat que la intervenció quirúrgica en el turmell esquerre del capità s'ha desenvolupat satisfactòriament. El jugador cordobès ja descansa a l'habitació de l'hospital. Això sí, la tornada de Raillo depèn estrictament de la seva evolució, però tot indica que no podrà jugar el que resta de temporada. Tot i així, el Mallorca ara mateix és fora de les posicions de descens. L'equip és 16 a la classificació amb 31 punts, els mateixos que el Sevilla, i 2 per damunt l'Elx, que marca el descens. La victòria de dissabte contra el Real Madrid ha donat oxigen al conjunt dirigit per Martín de Michelis, que des de la seva arribada a la banqueta ha guanyat els dos partits disputats a casa. Precisament, Toni Amor, que va ser segon entrenador del Mallorca York, en Javier Aguirre, i que actualment és ajudant a la selecció de Mèxic, va parlar de De Michelis ahir vespre al programa Línia de 5 d'IV3 Televisió.
La sensación que me da a mí con De Michelis es que tiene la idea muy clara. Es un poco también como llegó Javier. Y de hecho, el mensaje de De Michelis en rueda de prensa, en algunos términos, me recordaba a algunos de Javier. Porque de tener una idea y con esa idea hasta el final. Luego te puede gustar más o te puede gustar menos, porque esto es fútbol y no vas a tener contento a toda la plantilla, vas a tener contento a los que juegan y los que no juegan no van a estar contentos, pues es normal.
Avui matí, la plantilla mallorquinista ha reprès els entrenaments a Son Bibiloni en les absències de Raillo i dels porters Lucas Beristrom i el Pichu Cuellar per començar a preparar el partit de diumenge a Son Mos contra el Rayo Vallecano. I la 30a jornada de la primera divisió es va tancar i vespre en la victòria per 1-0 del Girona contra el Villarreal gràcies al gol marcat pel defensa Pau Navarro en pròpia porta. El conjunt gironí se situa així 8 punts per damunt de la zona de descens. La selecció espanyola femenina es concentrarà demà a les Rozas per preparar els dos pròxims partits classificatoris per al Mundial 2027. A la convocatòria hi ha presents 4 jugadores mallorquines: Cata Coy i Patri Guijarro, del Barça, Mariona Caldentey, de l'Arsenal d'Anglaterra, i Lucía Corrales, del London City, també d'Anglaterra. Espanya començarà demà a fer feina per al partit del dimarts 14 contra Anglaterra a Wembley. La selecció s'enfrontarà al seu màxim rival a la tercera jornada de les 6 que formen aquesta fase classificatòria i ho farà l'objectiu de sumar 3 punts vitals i consolidar-se així a la primera posició del grup. Escoltam la seleccionadora española Sonia Bermúdez.
Es verdad que siempre jugar contra Inglaterra es de los mejores partidos que yo creo que puedes ver a nivel mundial ahora mismo, los dos finalistas de la Eurocopa, y bueno, evidentemente los dos queremos ganar, nosotros queremos sumar esos 3 puntos y sumar los 3 de Ucrania, que son 6, irnos con 6 a la siguiente ventana sería increíble, porque creo que son fundamentales para lo que te he dicho, clasificarnos.
4 dies després del partit contra Anglaterra, el 18 d'abril, Espanya jugarà contra Ucraïna a l'estadi Nuevo Arcángel de Córdoba. I pel que fa als dos partits restants d'aquesta fase classificatòria, la 5a jornada es disputarà el dia 5 de juny contra Anglaterra a Son Moix i la 6a i darrera jornada es jugarà el 9 de juny a domicili contra Islàndia. A la Champions, avui a les 9 del vespre, començaran els quarts de final. El Real Madrid rebrà la visita del Bayern de Múnich a l'estadi Santiago Bernabéu en el partit d'anada d'aquesta eliminatòria. Per aquest partit torna Ceballos i són baixa el porter Thibaut Courtois, Mendy i Rodrigo. El brasiler Vinicius Junior ha explicat quina és la clau per al partit d'avui vespre.
Es la conexión de los jugadores con la afición, que eso siempre cambia la dinámica de los partidos dentro de casa, dentro de la Champions. Tenemos que estar preparados porque viene un buen equipo que ha perdido muy poco esta temporada, pero estamos preparados. Tenemos mucha experiencia en estos partidos y ojalá podamos hacer las cosas bien.
Precisament, en cas de veure una targeta grau avui vespre, Vinicius, juntament amb Mbappé, Tchouaméni, Bellingham, Hausen i Carreras, es perdria el partit de tornada a l'Allianz Arena. El Real Madrid arriba als quarts de final després de la derrota a Son Moix contra el Mallorca. El brasiler ha explicat que l'equip no va estar prou connectat.
Creo que hay días y días. Hay días que estamos más conectados entre nosotros, hay días que estamos menos, y ha pasado eso en Mallorca. Estuvimos volviendo de la selección y no estuvimos tan conectados como los últimos partidos, y esto nos afecta mucho, porque hoy si no está a 200%, como ha dicho Mister, no vamos a ganar los partidos y ojalá este día sea mañana, porque es un día importante para nosotros.
A banda del Real Madrid-Bayern de Múnich, també a les 9 del vespre s'enfrontaran l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. I demà serà el torn dels partits entre Barça i Atlètic de Madrid i PSG contra Liverpool. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal afronta una nova setmana amb aturada internacional. Tota la plantilla combinarà entrenaments amb dies de descans per agafar forces en vista a la recta final de Lliga i a la Final Four de la Champions. L'únic absent d'aquestes sessions serà Fabinho, el pivot, que ha estat inclòs en el millor 5 de la jornada passada de Lliga, ha estat convocat pel Brasil per disputar la final de la Lliga Evolució contra Argentina. Els partits se jugaran els dies 12 i 13 d'abril. En bàdminton, Carolina Marín ha parlat avui sobre la seva retirada, la qual va anunciar el passat 26 de març. La jugadora i campiona olímpica diu que se'n va molt tranquil·la.
Me voy satisfecha y te puedo decir que lo he intentado hasta el último momento. He exprimido mi cuerpo más allá de lo que yo me podía imaginar y me voy muy satisfecha. Y sobre todo me voy tranquila por la decisión que he tomado, porque es la mejor decisión que he podido tomar en toda mi vida.
I acabam en tenis, perquè Carlos Alcaraz ha avançat als vuitens de final dels Masters 1000 de Monte Carlo. El número 1 del món, que precisament va guanyar el torneig l'any passat, es va imposar a l'argentí Sebastián... Bé, s'ha imposat a l'argentí Sebastián Báez per 6-1 i 6-3. Alcaraz s'enfrontarà a la següent ronda al guanyador del duel entre Echeverri i Atman. I pel que fa a Jaume Munal, l'enteniner no hi participa perquè encara recupera d'una lesió al braç dret.
Gràcies, Xisco. Fins aquí l'actualitat d'esports. Ara fem una petita aturada i tot d'una continuem amb l'actualitat de la jornada.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IV3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En els meus pares.
La meva padrina. Dadicul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 41 minuts i us ho venim avançant durant aquest informatiu. El preu de l'habitatge a les Balears continua batent tots els rècords, segons les darreres dades de Fotocasa. Mai havia estat tancat com el darrer mes de març, tant pel que fa a l'habitatge en venda com el de lloguer. El preu de venda a les Illes se situa en els gairebé 5.400 euros per metre quadrat, mentre que el de lloguer ha pujat fins als 19 euros i mig al metre quadrat. Això vol dir que, de mitjana, comprar un pis de 80 metres quadrats costa més de 430.000 euros. Si el volguéssim llogar, hauríem de menester 1.560. Són els preus més alts de tot Espanya. Per reflexionar sobre la situació, parlem ara, tenim a l'altre costat de la línia telefònica José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària. Bon vespre, senyor Artieda.
Hola, bon vespre.
Li volíem demanar, davant d'aquest panorama, bé, la pregunta és clara, poden saber fins quan continuarà pujant els preus?
Pues no, ja molts hi hauria saber la resposta a aquesta pregunta, però el que sí que veiem és que no atura de pujar, no atura de pujar, i cada any quasi a doble dígit el que és venta, no? Tenim una esperança de que en el 2025 pujàs, que és una pujada un poc superior a l'interès general, en el tipus d'interès, esperàvem un 6 o un 7, però ha arribat a 11,5. Ja duíem un any, l'any anterior, un 10%, i veiem que segueix pujant conforme a les dades que han sortit de Fotocasa, no? És veritat que les dades d'exportats immobiliaris estan bastant inflades, però la tendència és aquesta, no? De que pugi i no veiem esturall.
Anem a veure si al darrere, perquè en aquest context s'ha de destacar que l'any 2025 els estrangers van protagonitzar 3 de cada 10 compravendes d'habitatges a les Balears, segons les dades dels registradors de la propietat. Per això jo li volia demanar si ells són al darrere, si penseu que aquesta dada ajuda a explicar per què creix tant aquest preu.
Bueno, en part, no? És veritat que la compra per part d'estrangers ja duim molt d'anys, duim més de 15 anys quasi que que se compra per part d'estrangers estem en el 30 o 35% del total de ventes que se fan aquí a Balears, però bé, quan hi ha molt de producte no arrastra, no té un efecte, però quan el producte és escàs, és poc, pot ser que compradors estrangers amb alt poder adquisitiu, pues sí que fan tenen unes conseqüències, no? Hem de dir que estrangers hi ha molt de tipus, però si ens centrem en aquest nivell alt, pues estem parlant del 55-60% d'aquest 30% de les ventes que se fan avui en dia a Balears.
No se pot posar fre d'alguna manera en aquest fenomen, no és vera?
No, per sort o desgràcia no es pot posar, no? Balears, Espanya en general i Balears en particular té unes característiques molt atractives, i això fa que per part de tots els ciutadans europeus, ja no només europeus, sinó estem veient d'altres altres parts del món, pues tinguin Balears, marca Balears present i és hora de comprar, de visitar i de comprar, pues està ja, està a un nivell molt, molt reconegut a nivell nacional i fan les compres aquí també d'immobles.
Antigament es deia que per fer una mica de futur era necessari hipotecar-se. Aquestes noves generacions ja tenien com a més introduït el fet de que llogar també era una possibilitat per viure. Ara, però, amb els elevats preus, tornem enrere. Vull dir, hi ha cada vegada més gent que intenta hipotecar-se per adquirir un habitatge. De fet, han crescut un 17% en el darrer any. Vostè ho apuntava en el començament d'aquesta entrevista. En un context de tipus d'interès en auge per la guerra de l'Iran, penseu que aquesta situació és sostenible, que els bancs donen hipoteques, o cada vegada això serà més complicat?
No, els bancs, part del seu negoci, pues, és donar hipoteca, i gràcies a això pues, pràcticament tots els propietaris poden comprar un pis, no? És a dir, això no creiem que canviï. És veritat que degut a l'import de cap i més alt, pues, la quota puja, els tipus és veritat que estan continguts, va haver la pujada fa 2 anys, però ara els tipus estan normalitzats. I bé, no creiem que els bancs influeixin en que se venguin més o menys pisos, en quals se veran més gràcies sempre a l'ajuda dels bancs i de les hipoteques.
Idò, moltes gràcies, José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, per posar una mica de llum en aquest context de l'habitatge. Moltes gràcies i bon vespre.
A tots vosaltres, bon vespre.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I comença l'operació tornada dels veïns de la Cala Sant Esteve que havien obtingut el semàfor verd per tornar a habitar les seves cases. Ho podran fer des d'avui mateix. Són encara 12 els residents amb informes tècnics negatius, això sí, que hauran d'esperar, com ens explica Carles Marques.
L'Ajuntament d'Es Castell ha dictat un nou decret que garanteix la seguretat del vial de Cala Sant Esteve i permet la tornada dels veïns de 45 habitatges. De fet, des d'avui se'ls han fet notificacions oficioses en què els avisen que hi poden tornar.
Al principi tenim llum verd, o sigui, ens ho han senyalat de verd en el mapa i podíem venir. La gent vol venir perquè la cala està molt bé aquí, és tranquil i ens hi trobem molt a gust.
El consistori ha enviat cartes als propietaris d'aquests 45 habitatges per avisar-los que poden tornar perquè no hi ha restes llevisades. Tot i que ja hi poden residir, alguns dels 45 hauran de fer petites actuacions com netejar la vegetació. De fet, en aquesta zona que l'Ajuntament considera segura, aquest dimarts ja hi havia maquinària foradant el terra per fer el clavegram pendent. D'altra banda, hi ha 12 propietaris de Cala Sant Esteve que continuen en semàfor vermell per risc de despreniments i els quals no s'hi pot tornar. Hi hauran de fer actuacions importants per garantir-ne la seguretat. El consistori estudia ajudes econòmiques. Sentim Ramon Saura, president de l'Associació de Veïns de la Cala Sant Esteve, i tot seguit, el batlle d'Es Castell, Lluís Camps.
És evident que molts de veïns jo inclòs, que som jubilat i tal, no em puc, jo no em puc assumir una actuació disparatada.
A mesura que hagin tingut i justificat aquesta actuació, doncs nosaltres intentar acompanyar amb una quantitat, que a dia d'avui encara no la tenim definida.
Tot i que el carrer de la Cala ja estigui obert, el consistori demana als visitants que deixin els cotxes al pàrquing de dalt la Cala per no molestar amb les obres.
I avui també és notícia que l'entitat Arca valora de forma agredolça la decisió presa per l'Ajuntament de Palma sobre la protecció de l'edifici de l'arquitecte Gaspar Bennàsser del carrer de 31 de desembre. Tot i que es mostren satisfets perquè es conservi la façana, consideren que l'interior de l'edifici també s'hauria d'haver conservat, tot això pel seu valor patrimonial.
El nou edifici tindrà forma de L i 5 altures al carrer d'Antoni Marquès. Inclourà aparcaments i instal·lacions al soterrani, locals comercials a la planta baixa i habitatges a les plantes superiors. Josep Massot, vicepresident d'Arca, afirma que ara estudiaran la situació per veure si es poden prendre accions per esmenar la decisió.
El problema de fons és que la via judicial que correspondria ara és una via llarga i és una via que després acaba amb un fet consumat. És a dir, per tenir una sentència que te doni la raó després de 4 anys, tens que pot estar aquest procediment i que després ja l'edifici estigui fet, pues també es pot valorar, m'explico. O sigui, un poc els problemes que ens trobem en aquests casos.
Recordem que inicialment els promotors disposaven d'una llicència de demolició des del novembre de 2024, però Arca va sol·licitar la protecció de l'edifici al Consell, un fet que va suspendre temporalment el permís.
Tot i que finalment es va descartar catalogar-lo com a bé protegit, les administracions s'han acordat conservar-ne només la façana. Així ho ha explicat avui el tinent de batlle d'urbanisme, Òscar Fidalgo, després de la reunió de la Comissió de Centre Històric.
Finalmente, y con la mediación del Ayuntamiento de Palma, la propiedad ha optado finalmente por redactar una nueva propuesta del proyecto. En esta ocasión se mantiene la fachada existente y se modifica este proyecto de demolición que obtuvo licencia para adaptarlo a los actos administrativos del Servicio de Patrimonio Histórico y la Comisión Insular de Patrimonio del Consejo.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I anem amb temes d'actualitat a l'àmbit estatal, perquè el Consell de Ministres ha aprovat avui el projecte de reforma constitucional per blindar el dret a l'avortament a l'Estat. Això després que aquest mes de febrer el Consell d'Estat hagi emès un informe que avala la reforma de l'article 43 de la Constitució per incloure un quart punt que protegeixi aquest dret. Això sí, però, perquè tiri endavant el Congrés, serà necessari, tant sí com no, el suport del Partit Popular.
El projecte de reforma ara es remetrà a la Cambra Baixa, on farà falta 3/5 parts perquè sigui aprovat. És un text normatiu impulsat pel Ministeri d'Igualtat i que ha avalat el Consell d'Estat.
I probablement haureu vist en la plana internacional els astronautes de la missió de l'Artemis II ja preparen la sortida de l'òrbita de la Lluna després d'haver fet història i veure ara la part oculta.
Confirmation from teams here in the ground that we are reached the eclipse attitude, meaning Orion is in the proper position to observe it.
Així s'ha explicat el descens a la retransmissió en directe i sense pauses que emet la NASA a través de les seves xarxes socials.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I aquest dimarts 7 d'abril encetam la plana cultural al Teatre del Mar, que es vesteix de primavera i ho fa, estrenant programació amb música, vells amics, muntatges clàssics i una mica de tot. Sandra Martínez, bon vespre.
Són 4 dècades d'una agrupació que mai s'hauria pensat arribar a aquesta fita i que per això llançarà la casa per la finestra dia 30 de maig. Carles Molinet és el director de la companyia.
Celebrarem l'aniversari d'Iguana amb la presentació del documental que hem fet amb IB3 Televisió, coproduït amb Nova Televisió, i a més presentaran també el llibre dels 40 anys amb una festa un poc que reunirà a tothom que vulgui venir i que ens ha acompanyat durant aquests 40 anys.
I entre la gent que els ha acompanyat bona part del camí, clàssics del Teatre del Mar, com ara Toni Albà o Xavi Castillo, que repeteixen amb els seus muntatges satírics sobre la política, i també la recuperació d'un clàssic de la companyia que s'estrena aquest cap de setmana al Principal de Palma i que es podrà veure també a l'escenari d'Esmolinar. Els entremesos de sa varietat en sa locura.
No s'han tornat a representar des que els vàrem estrenar. Nosaltres els vàrem trobar a la Biblioteca Marc escrits a mà. Era una transmissió oral. És tot un material espectacular que ara sí que ha estat publicat, però no representat. Són uns entremesos que han quedat un poc en l'oblit durant aquests 33 anys en què els vàrem donar a conèixer i pensam que és un material d'un valor impressionant.
I aquesta programació de primavera compta també amb dos concerts marca de la casa.
Sarrual ja és mort, que també fa 40 anys, perquè Iguana i Sarrual compleixen el mateix any l'aniversari. I finalment, com cada any, tancam amb Miranda Jazz Combo, que és un concert molt esperat i compli el teatre cada final de temporada de primavera.
Un final de temporada després de 7 muntatges i de 2 concerts, al qual posarà el punt final aquesta actuació de la Miranda programada per el dia 5 de juny.
I d'un teatre a un altre, perquè el Principal de Maó acull avui vespre d'aquí mitja hora, a les 8:30, la inauguració oficial de l'Opening Menorca 2026, que se celebra per primera vegada a l'illa sota l'organització del Consell Insular i de la Fundació del Turisme, i celebrarà al llarg del mes d'aquest mes d'abril més de 60 activitats confirmades. En l'acte d'aquesta nit actuarà el reconegut guitarrista internacional Gerai Cortés Carles Marquès.
La primera edició de l'Opening Menorca donarà visibilitat a galeries d'art, museus, artistes i altres entitats culturals com a resposta a la demanda dels turistes. Des d'avui dimarts i fins al proper 25 d'abril, els 8 municipis de l'illa acolliran esdeveniments culturals oberts al públic resident i visitant. Begoña Mercadal és la gerent de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
L'Opening Menorca és una sèrie d'esdeveniments que ja passam a 60, que es duran a terme durant tot el mes d'abril, començam avui vespre i durarà fins dia 27 d'abril, que acabarà amb una festa a Silla del Rei a Hauser. Una festa d'art, de música, d'arts escèniques i de gastronomia. I és una manera de donar activitat a Silla durant tot el mes d'abril.
La idea de la Fundació és organitzar una experiència pionera a l'illa en forma d'un macroesdeveniment que doni el tret de sortida a la temporada cultural de l'illa. Hi haurà actuacions musicals, exposicions, conferències i performances en directe, entre altres esdeveniments. La iniciativa vol donar resposta a la realitat reflectida a les dades de la pròpia Fundació, segons les quals un de cada 4 que van visitar l'illa el 2025 van mostrar interès per aspectes culturals. A l'altre cop, Begoña Marcarà.
El nostre focus des de la Fundació és tenir 9 mesos reals de temporada, i una de les activitats que més interessa a la societat amb els turistes és la cultural. Vull dir, hem pujat un 20% d'interès en turisme cultural i és una manera de poder allargar la nostra temporada fins a 9 mesos.
L'Opening Menorca 2026 té com a objectiu diversificar temporalment i geogràficament les activitats entre els diferents municipis de l'illa.
I de Menorca a Eivissa, perquè està tot llest pel tancament de la novena edició del Festival de Cine, ens ho explica Ana Fernández.
El Festival Eivissina continua creixent amb la mateixa il·lusió amb què va néixer fa ara 9 anys. Aquests dies se celebraran diferents esdeveniments com taules rodones, trobades o campus que culminaran dissabte en la gala de premis Astarte 2026. Escoltem a la directora del festival, Helger Escribano.
Durante estos días, Eivissa se convierte en un punto de encuentro real para profesionales del sector. Más de 120 profesionales de diferentes partes del mundo vendrán a Eivissa para formarse, desarrollar sus proyectos y hacer networking en los diferentes espacios, que hemos creado, donde las ideas empiezan a tomar forma.
Demà tindrà lloc el campus de cine d'Eivissa, un espai de formació creatiu amb 16 alumnes i amb la participació de diferents professionals del sector. L'actor Juan López Tagle en serà el tutor.
El hecho de que haya un espacio de formación creativo dentro de un festival de cine me parece algo completamente innovador y completamente digamos una seña de identidad más.
La gala de tancament se celebrarà aquest dissabte i estarà inspirada en l'espai. Es donaran fins a 30 premis, entre els quals per primera vegada n'hi haurà 3 a la indústria.
I ja ho escoltau, els sons de les xeremies han marcat avui els pancaritats a diversos pobles de Mallorca que tanquen les festes de Setmana Santa.
És dia festiu a municipis com Campanat, Juví, Montuïri, Petra i Sant Joan, mentre que a Sa Pobla un any més s'ha celebrat la multitudinària ramaderia de Crestats, on molta gent es reuneix per dinar a Rospoble.
És una tradició venir cada any a Crestats, mor ben moltíssima gent, que potser en tot l'any mor ben poques vegades. Nosaltres som un grup d'amigues que mos encanta això.
No, té que dir que res es posi a Can Bona, res més. Hombre, i saber-ho trempar, també, perquè si hi posen can i no els van trempar, no el faran bo.
I d'altra banda, Palma ja es prepara el seu pancaritat per al diumenge de l'Àngel, dia 12 d'abril, al Castell de Bellver, amb activitats populars, culturals i familiars i servei gratuït d'autobús per facilitar-hi l'accés. Així arribam a les 8, moment ara del butlletí. Repassam els principals titulars d'aquest dimarts 7 de març en què s'ha celebrat la primera sessió del judici pel cas Mascaretes en el Tribunal Suprem. La darrera a declarar aquesta hora baixa és Jessica Rodríguez, l'exparella de José Luis Ábalos, que admet davant el jutge que l'exministre la va col·locar a dues empreses públiques i que li pagava totes les despeses del pis on vivia, fins i tot quan ja no estaven plegats.
La que fos el lota de l'exministre de Foment ha explicat que va ser Ábalos qui li va recomanar que fes feina mentre estudiava i que per això li va passar el currículum, perquè ell el mogués.
Yo no sabía ni siquiera que Ineco fuera una empresa pública ni nada de nada. Yo pensaba que era un amigo de José, del señor Ábalos.
I l'habitatge continua disparat a les Illes a les portes de la temporada alta amb preus que tornen a marcar màxims, sobretot a Palma i Eivissa.
José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, acaba d'assegurar en aquest informatiu vespre que el sector és incapaç de predir quan deixarà d'encarar-se l'habitatge.
Es veu que les dades d'exportats immobiliaris estan bastant inflades, però la tendència és aquesta, no?, de que pugi i no veiem esturall.
I els restauradors confien que el consumidor final no noti l'increment de preus.
El president de la patronal a Mallorca, Juan Miguel Ferrer, assegura que cerquen l'equilibri perquè tampoc afecti la viabilitat de les empreses.
Esto sería una gran noticia para la restauración en Mallorca. Si nos volvemos a encontrar con el bajón típico después de Semana Santa, nos volvemos a encontrar con lo mismo, con los esfuerzos de aperturas y muchísimas contrataciones y luego un bajón de 2, 3, 4 semanas que daña muchísimo las cuentas de resultados.
I l'Ajuntament de Palma ha prohibit de manera cautelar la venda al mercat de Pere Garau al comerciant autor d'una agressió homòfoba física i verbal a un altre venedor. Avui matí, un centenar de persones s'han concentrat a la plaça del mercat per donar suport a la víctima.
Una vegada acabin les diligències policials, Cort avaluarà si és necessari adoptar més mesures addicionals. El regidor de mercats és Llorenç Boussà, que ha condemnat l'agressió i ha donat suport al treballador afectat.
Reiterar que a les nostres ciutats conductes com aquestes, com no pot ser d'una altra manera, no tenen cabuda, i traslladar com no pot ser d'una altra manera també és recolzament i suport per part d'aquest equip de govern cap a la persona que ha resultat agredida després dels incidents que s'han pogut viure aquí en el mercat de Pere Grau.
I atenció, perquè a partir d'ara els vehicles que estiguin aparcats més de 3 dies al pàrquing de l'Hospital de Can Missa seran retirats per la grua municipal.
L'única excepció serà en cas d'ingrés hospitalari. Això en pensen els usuaris.
Pasa como mi niña, la ha hecho la operación y yo como una madre asustada no me ha dado tiempo a reclamar para mi coche que está aparcado aquí.
Lo veo muy bien porque muchas veces vengo y no hay lugar para aparcar, porque aparcan toda la gente de alrededor.
No es un parking para que aparques, simplemente si tienes que visitar un paciente.
I fora de les illes, un dia més, els exabruptes del president nord-americà col·lapsen l'actualitat internacional i manté a tothom pendent del rellotge.
Queden poc més de 5 hores perquè finalitzi l'ultimàtum de Donald Trump sobre l'Iran. Diu que obrin l'estret d'Hormuz abans de les 2 del matí hora espanyola o tota una civilització morirà aquest vespre per no tornar mai més.
I com ja va sent habitual, les butxaques ens fan ser conscients que l'actualitat del món ens afecta i molt. El preu del barril de Brent, el petroli de referència a Europa, ha pujat més d'un 1% al llarg del dia d'avui i s'ha enfilat per